Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
d'abril de 1989, 3 i 6 minuts de la tarda, Anglaterra. La semifinal de Copa entre el Liverpool i el Nottingham Forest s'atura definitivament. No és per un incident a la gespa ni per una baralla entre aficionats. És perquè a la grada de l'Epping's Lane, a l'estadi de Hillsborough, la gent està morint asfixiada. 97 persones perden la vida aquell dia. Més de 700 resulten ferides. Aquell dia, la falta de mesures de seguretat, errors en l'organització i males decisions van portar a la major catàstrofe de la història del futbol anglès. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la tragèdia de Hillsborough, una història de negligència organitzativa extrema i manipulació mediàtica, i una lluita de 27 anys per saber la veritat. Ens situem a mitjans dels anys 80. A l'escena del futbol anglès triomfava el fenomen del hooliganisme, que consistia en grups organitzats d'aficionats extremistes que protagonitzaven contínues escenes de violència i vandalisme. Fet que, en ocasions, va acabar convertint els estadis en autèntics camps de batalla. Un exemple clar va ser la tragèdia que va succeir a l'estadi de Heysel l'any 1985 i que va ser un precedent molt important per la història que parlarem avui. En aquesta ocasió, a Heysel, Brussel·les, es disputava la final de la Copa d'Europa entre el Liverpool i la Juventus de Turí. L'estadi estava en unes condicions deplorables, amb murs de contenció que es trencaven amb les mans i les mesures de seguretat eren gairebé inexistents. Una hora abans del xiulet inicial, un grup d'aficionats del Liverpool va carregar contra el sector Z, una zona teòricament neutral, però ocupada majoritàriament per seguidors italians. El públic, espantat, es va desplaçar ràpidament cap a un mur lateral, provocant una allau humana sobre aquest, que, incapaç de suportar el pes, es va esfondrar sobre els espectadors. El balanç final van ser 39 morts i més de 600 ferits. Una tragèdia que va ser retransmesa en directe per televisió a tot el món. L'enfocament governamental, però, no es va centrar en les condicions de seguretat, ni molt menys, de fet. Margaret Thatcher, que aleshores era primera ministra del Regne Unit, va utilitzar aquesta tragèdia per declarar una guerra política contra el que anomenava l'enemic intern, els aficionats de futbol, que aleshores van començar a ser tractats gairebé com a criminals. En comptes de millorar-se les condicions del camp i augmentar les mesures de seguretat, es van afegir restriccions, més valles, més policia, més mesures de contenció. Degut a la tragèdia de Heysel, la UEFA va sancionar els clubs anglesos amb 5 anys d'exclusió de les competicions europees. El Liverpool en va rebre 6. Però tornem al dia dels fets. Aquell 15 d'abril, Sheffield es va llevar amb un dia assolellat. Els aficionats, emocionats, arribaven a Hillsborough hores abans del partit. En ser semifinals de Copa, aquell partit es jugava en terreny neutral, és a dir, no es jugava a l'estadi de cap dels dos equips. La zona assignada pels aficionats del Liverpool era la més petita, la grada l'Epping's Lane. Una àrea ja coneguda per haver patit incidents pel que fa a les zones d'accés. Comptava només amb 7 torniquets d'entrada, un número molt reduït per les 24.000 persones que s'hi havien assignat aquell dia. A 3:15, a falta de mitja hora per l'inici del partit, la situació a l'exterior era de col·lapse. Milers de persones s'amuntegaven en un espai molt reduït. La policia de South Yorkshire, liderada pel comissari David Dakenfield, que només feia 3 setmanes que era al càrrec, es va veure superada. Davant el terror que la gent morís asfixiada, com va passar a Heysel uns anys abans, Dakenfield va prendre una decisió fatal. A les 2:52 minuts, a falta de 8 minuts perquè s'iniciés el partit, va ordenar obrir la porta C. La porta C era una gran porta de ferro de sortida. En obrir-se, unes 2.000 persones van entrar en massa. A dins, la situació era la d'una zona completament col·lapsada de gent. No obstant, els de fora seguien empenyent per intentar entrar a l'estadi. Així doncs, el flux feia que la gent s'empenyés cap endins, concretament cap a valles metàl·liques rígides de 2 metres d'alçada que s'havien posat per intentar evitar incidents. Quan la gent que entrava des de fora s'adonava d'on s'estava posant, ja era massa tard i ja no podien fer volta enrere. Empesos per la pressió de la massa, la gent intentava escapar d'allà com podia. N'hi havia que intentaven enfilar-se a les platees damunt, ajudats pels que estaven allà. D'altres simplement queien al terra, empesos per la massa de gent. Mentre tot això passava, en el terreny de joc ningú se n'adonava. I el partit donava inici, puntual, a les 3 en punt. La gent, que tenia tan poc espai que ja era incapaç fins i tot d'inflar els pulmons, moria d'asfíxia. Durant els minuts inicials, els aficionats suplicaven als policies, que eren a l'altra banda, que els obrissin les portes. Però els agents, sota la paranoia del hooliganisme dels anys 80, pensaven que era una invasió de camp i van empènyer la gent cap a dins. Arriben les 3:06 minuts i el partit s'atura. La resposta d'emergència va ser un desastre. La policia només va permetre l'entrada d'una única ambulància al camp, argumentant que hi havia disturbis. Els mateixos supervivents van haver d'arrencar les tanques de fusta de la publicitat per usar-les com a lliteres. Es van fer reanimacions sobre la gespa sense cap material mèdic mentre els oficials miraven des de la barrera. Aquell dia van morir 94 persones. 2 més van morir dies després. I la víctima, 97, moria l'any 2021 per les seqüeles que li havia deixat aquell accident. Mentre les famílies identificaven els cossos en un gimnàs la mateixa nit, el comissari Dakenfield ja mentia als periodistes, dient que els aficionats havien forçat la porta. 4 dies més tard, el diari The Sun publicava a la portada acusant els aficionats d'aquell dia d'haver comès diversos actes vandàlics, com robar els morts o orinar sobre els policies. Aquest relat va ser comprat pel govern de Margaret Thatcher. Les famílies de les víctimes i els aficionats es van indignar profundament i van començar a fer campanyes de boicot contra el diari. La indignació va arribar fins a tal punt que molts quioscos de la ciutat van deixar de vendre The Sun. I, de fet, a dia d'avui, dècades després, The Sun segueix sent pràcticament impossible de comprar a Liverpool. Avui sabem que la policia de South Yorkshire va agafar 164 declaracions oficials dels seus agents i les va editar per eliminar qualsevol crítica a la gestió policial. Van passar 23 anys fins que un panell independent, l'any 2012, va tenir accés als documents secrets i va revelar que la policia havia manipulat les proves de manera sistemàtica per culpar les víctimes. Es van eliminar detalls claus, es van suavitzar crítiques i es van ometre antecedents que evidenciaven la mala planificació. Finalment, l'any 2016, un jurat va dictaminar que les 97 persones havien estat assassinades il·legalment per negligència policial. David Dakenfield va haver d'admetre que havia mentit des del primer dia. Hillsborough no va ser un accident. Va ser un crim de gestió protegit per al sistema. La veritat va tardar 27 anys, però al final va sortir a la llum i va demostrar que allò que va passar a Hillsborough no va ser una simple tragèdia, sinó un crim, amb noms i cognoms al darrere. Persones que es van amagar durant gairebé 3 dècades per tal de no acceptar les seves responsabilitats i les morts que duien a les seves esquenes. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.